13 i 12 minuts, tercera hora del Sant Cugat a fons d'aquest dilluns 19 de novembre. Moment per la tertúlia esportiva. Avui l'estudi Ramon Bernils de Cugat.cat fa goig. Comptem amb la presència de Sergi Sánchez, president de la penya Bilbo Ondokoak. Molt bon dia, Sergi.
Bon dia.
També amb la presència de Josep Maria Félix, president de la penya Aurora de Sant Cugat. Bon dia.
Bon dia, tingueu.
El Marc Lorenzo, l'expert en futbol femení, comentarista per Barça TV dels partits del femení, també el tenim amb nosaltres. Bon dia.
Bon dia a tots.
I el Jesús Galindo, el cap de secció de futbol del Mundo Deportivo. Bon dia, Jesús.
Bon dia.
I el Sergio, no podia faltar-hi tampoc. Sergio, comencem com sempre aquesta tertúlia esportiva repassant quins són els resultats que ens deixa la primera divisió.
Doncs veurem, mira, el Barça 3, Saragossa 1, Real Madrid 5, Atlètic de Bilbao 1, València 2, Espanyol 1, Osasuna 0, Màlaga 0, Deport 0, Llevant 2, Sevilla 5, Betis 1, Celta 1, Mallorca 1, Getafe 2, Valladolid 1, Granada 0, Atlético 1. I falta per jugar el Real Societat Rayo, que juga avui a 9:45 de la nit. I queda la classificació, per tant, amb el Barça al capdavant amb 34 punts, seguit de l'Atlético amb 31 i que jugarà contra el Madrid el cap de setmana proper, el Real Madrid amb 26 punts, el Llevant amb 20 i en llocs d'Europa League el Màlaga i el Betis amb 19 punts els dos, i a les posicions de descens el Depor, l'Osasuna i l'Espanyol, que té 9 puntets.
Aquesta jornada l'Atlètic de Madrid ja ha començat a anar més justet, 0-1, tot i que jugava a Los Carmes al camp del Granada, que no hem de dir que sigui un camp fàcil.
Sí, però bueno, però 0-1, a veure, estem amb la història de sempre. El Barça també ha tingut partits fluixets, alguns dolents, però va guanyant, i és el que importa. Vull dir, si en el moment que estàs malament vas guanyant, això és bàsic per qualsevol equip. I això,
guanyar, se li pot aplicar a l'Atlètic.
Exacte, guanyar aquests partits, aquest tipus de partits a l'Atlètic de Madrid, pot ser que el mantingui a dalt, pot ser, perquè amb l'Atlètic de Madrid mai se sap. Escolteu, és el club més raro del futbol espanyol.
O almenys fins aquesta temporada. Un altre gol d'Arda Turan, Sembla que aquest jugador s'està destapant aquesta temporada.
Jo sí, vaig veure el gol aquest i evidentment és un jugador que destaca, està destacant i penso que va endavant,
Un altre resultat.
Esperem que no li duri massa, també.
Que hauríem de comentar és el Sevilla 5, Betis 1.
Deu estar l'Antonio Rodríguez del Centre Popular Andaluz. T'hi van salar els cabells,
El vam tenir divendres, el dijous, al programa. Vaja, ell estava esperançat, no? El Betis atravessa un bon moment, sí, ho demostra la posició que ocupa la classificació. Ara mateix 6è, ha baixat llocs, clar, després d'aquesta derrota per 5 gols a 1.
És un resultat que, a veure, que guanyi el Sevilla, per molt que el Betis estava millor que el Sevilla així, entra dintre de la normalitat amb un derbi, pot guanyar qualsevol. Ara, amb aquest resultat és una mica sorpresiu, sorprenent.
Sí, però el Betis el mata en els primers minuts del partit, O sigui, jo crec que ja queda...
Els 15 segons.
El primer gol és el segon 12, no?
Exacte. De Reyes.
Jo crec que Pepe Melo va deixar molt clar la roda de premsa. Va dir, és que a mi, a los 20 segundos, 25 segundos, ja me canvien totalment l'esquema del partit.
El plantejament.
Clar, és a dir, què fas?
Després Fazio marca el minut 5, Reyes torna a marcar el minut 32,
ja t'ha destrossat.
Fazio torna a marcar el 42, es reparteixen els gols entre Reyes i Fazio, i així s'arriba al descans, amb un 4-0.
Mm. Va marcar Perotti també, oi?
No, Perotti, el cinquè és de Rakitic, tot i que Perotti, pel que he pogut llegir, suposo que per això ho deia Sergio, va tornar a demostrar un bon estat de forma.
Sí, a pesar que va tenir un ensurt que semblava que es tornava a lesionar, però va sortir crec a l'últim quart d'hora, però bé, evidentment no és el Perotti encara de temporades anteriors. Esperem que agafi el nivell.
Sergi Sánchez, aquesta setmana ens podíeu fer un favor als culers, si ens podíeu haver deixat el Madrid a 11 punts, però no va ser així, ni si va estar punt.
Bueno, jo vaig a dir la meva. Aviam, repeteixo el de la setmana passada. L'Atlètic aquest any en defensa és una cosa nefasta. O sigui, no sé què passa, però estem nefastos. I a la que comencem a jugar a futbol, empatem al minut, marquem el 3-1 al minut 43, sortim a la segona part, tenim el Madrid, el millor equip d'Europa, del món,
segons
diu la caverna mediàtica, no? El millor equip de la història del futbol, el tenim tancat a la seva àrea, els estem atacant, tenim 10 tios del Madrid fotuts dintre la seva àrea, el davanter centre jugant a la mitja lluna, hi ha un penalti, o sigui, una cosa és que jo no he vist mai res igual.
Mans de Coentrao dins l'àrea.
No es piten. Contraatac, 4-1, i venga, a la Madrid. No, les coses no són així. Si pita el penalti, si ens posem 3-2, ojo que no aixequéssim el partit al Bernabéu. Ojo.
No, les coses com són. La primera meitat, però, per anar perdent per 3 gols a 0, Sergi, sí que és cert. A veure, que el primer gol és en pròpia porteria de Coiquili, si no m'equivoco, en un intent de recurs.
El primer gol és de Benzema.
El primer?
El primer és el de Benzema, el sí, passe que li
no, però és que el fa el fal central, el fal central.
Ah, vale, vale, bueno, sí.
Pel de Benzema, el golaç que fa, que si no m'equivoco és el tercer.
Ortenetxe,
Ortenetxe.
Que no he repassat tots els gols de la jornada, però per mi, ja només veient el de Benzema, crec que deu ser aquell el gol de la jornada, eh? Aquell gir i aquella rematada amb l'esquerra.
Va fer un bon gol, sí.
Què diu Joan Maria? No, estem d'acord, va fer un bon gol per la passivitat defensiva de l'Atlètic. El segon gol, el del Sergio Ramos de falta, o sigui, no pot entrar-te al central, o sigui, qui l'estava marcant? Aquell tio és del davanter centro, si està defensant el davanter centro ha de pujar amb ell fins a l'àrea petita.
La culpa no és de Llorente, que no jugava. No,
menys mal, si arriba a jugar Llorente ja està, li perdono, perquè aquest ja no té ni nom, el que fot. Perquè la segona part vam jugar amb 10 jugadors. Sí, i el que no trobo normal tampoc és que no sé, és que jo sent de l'Atlètic i sent el que jo sento, no? I aquí, o sigui, l'Atlètic sempre hem tingut dos coses, com diu el Susaeta, que no ens han agradat mai, que són el Real Madrid i la Real Societat. Per què? La Real Societat per la rivalitat que existeix, perquè som del mateix país, perquè tal, i el Madrid pues, perquè és l'equip de l'imperi que tots sabem de fa 50 anys enrere.
Nosaltres també tenim dos.
I ja, bueno, per això, jo m'explico perquè la gent que ho escolti des de casa no em malinterpreti.
No, no, i tant.
Però el que no pot ser és que surti Llorente calentar i que el Bernabéu comenci a gritar, a cridar, Llorente, jo, però estem tontos o què passa?
No, és que
és que no és normal, o sigui, què estan fent?
Home, estan fent la pilota els jugadors que volen.
Sí.
Que l'afició
pues ja
vol.
Ja està, pues que marxi a Madrid.
És de la Roja, no t'oblidis.
No, exacte, pues ja ho donem per suposat que és de la Roja. Si és per la Roja, pues que se'n vagi a Madrid on li surti els nassos, però és que jo no sé en Bielsa, un tio que jo li tinc un apreci, que jo sóc prou Bielsa, i segueixo sento, perquè quan juguem a futbol ben jugat, sí, no sé per què el posa aquest nano, vam jugar tota la segona part amb 10 i segueix encara el d'allò, doncs pues, escolta nano, entrena amb el primer equip, te'n vas a jugar amb el B o vine a les convocatòries i no jugues mai, però ens està enganyant aquest nano, ens està enganyant.
Vols dir que ell, com et reafirmes, de fet la setmana passada ho deies,
totalment,
no té cap voluntat de millorar les coses, la relació, i Bielsa no hauria de donar-li per tu més oportunitats.
No, però cap ni una. No sé si hi ha algun interès econòmic, no sé què passa, però no sé per què juga.
Serà Llorente aquell jugador que Xavi Alonso filtrava al Twitter que estava movent fils amb Mourinho per millorar la qualitat de la plantilla?
De fet, a l'AS va sortir la setmana passada que Mourinho demanava un tercer davanter perquè Benzema i l'Higuaín estan sempre, quan no falla un falla l'altre, i jo crec que pot ser ell.
Amb tots els meus respectes cap a l'AS, cada vegada que juguen contra un equip, una setmana abans, 10 dies abans, bueno, fitxen un jugador d'aquell equip, eh?
Pot ser.
Sí, és una tàctica.
És una norma, ja, quasi.
Una norma, sí.
Jo realment no havia escoltat aquests càntics contra... Bé, contra, no, de
a
Llorente.
A favor de
Llorente.
És que això...
Realment em sembla, jo com a aficionat, entenc la postura del Sergi, no?, que t'han de crear un sentiment, no?, encara més, en contra del Real Madrid i de la seva afició i de tota l'entitat. El que sí que havia sentit eren els càntics en contra de Susaeta.
Clar,
recordem però, que va parlar de la cosa, bueno, i van sortir càntics contra ETA i contra Susaeta.
Però el problema és que si Susaeta va al Mundial amb la Roja, perquè Susaeta està fent una bona campanya i per mi és un molt bon extrem dret, si va amb la Roja i fot el gol de la final del Mundial, després serà l'heroi nacional. I tampoc no crec que és... Bueno, les seves paraules es van treure de mare,
totalment.
Perquè és que ja...
Només va faltar que sortís ràpidament també l'il·luminat de l'Ivan Elguera,
sí, bueno,
i dius la seva.
Bueno, i que ho he sortit al Salva Ballesta, però bueno, aquests són gent que no se'ls han d'escoltar.
Fixeu-se que el Llorente ja no va anar a l'última convocatòria de la selecció, o sigui, està ben fet, s'ho mereix.
Clar, però estem d'acord, però després quants catalans que tenen sentiment català hi van i no passa res quan juguen amb Espanya, i quan juguen amb el Barça són tots una colla de porcs. Perquè és així, o sigui, no hi ha que donar ni més voltes.
Bueno, jo recordo fa un temps el Xavi Hernández que es deia que s'havia borrat d'un partit de la selecció i es va posar entre dit si la fidelitat per la... Inclús no sé si també era per Puyol i Xavi, però Xavi segur que estava. De si realment sentia els colors de la selecció per un partit amistós que es va dir que estava lesionat. I també va haver una guerra.
És la, com deia el Sergi, és la caverna mediàtica, perquè jo t'asseguro tu que si posessin entre les passes de paret aquests jugadors, parlem de Pujol i Xavi, ens portaríem un discurs dels barcelonistes. Sí. Si o selecció catalana o selecció espanyola, ens portaríem un discurs dels barcelonistes.
Però un discurs des del punt de vista esportiu, lògic. lògic, perquè dintre de la selecció espanyola tenen una projecció així que no tindria aquí.
Està polititzat, i deixem-nos d'història, està polititzat com tot.
Que és per la situació, vull dir, en una altra situació diferent, ja arribem, si hi hagués un dia una selecció catalana com cal, que es fes sèriament i així, llavors segurament aquest dilema ni es plantejaria.
No, però és que ara treu els catalans de la selecció campiona del món. Treu-los.
Es que hi ha jugadors que estan al punt de mira per l'origen que tenen, i des de Madrid estan sempre en el punt de mira, i a la mínima que posen una coma de més, ja està, ja comença les clatellades en els mitjans que sabem tots. Però això ja és el que diu el Sergi, és que està polititzadíssim, és a dir,
correcte,
polititzadíssim. Ara, ningú dubtaria mai de Iker Casillas, de Sergio Ramos, evidentment de Salva Basté encara
ni
més,
de Xavi Alonso,
no? Ni de Xavi Alonso, que és basc, això no ha de dir, és a dir...
A veure, el pobre Soseta, l'altre dia tota la polèmica que s'ha creat és simplement que no li surt la paraula que vol dir, no li surt la cosa, exacte. I a més es veu, veient-lo, es veu que és una cosa totalment involuntària, que diu, hòstia, ara que la cosa, i ja està, i no té més importància, no té absolutament més importància.
No, perquè no la té,
però a més és...
Marxant de tema, jo he sigut esportista, jo he jugat a rugby molts anys, i jo he jugat amb les dues seleccions, amb la catalana i amb l'espanyola. I aviam, jo he tingut una vegada sentiment i una altra vegada quan et truquen, doncs vas i jugues
ofici,
però hi jugues perquè és una satisfacció personal, i perquè però no per un sentiment, però hi jugues igual i dones el 100% igual, perquè jo quan he sortit a jugar amb la samarreta vermella he donat el 100% igual que amb la les quatre barres, que per mi és la meva. Llavors és polititzar-ho i voler fer-li, sí, aprofitar el futbol per fotre més llenya al foc en el sistema polític, i no val la pena ni escoltar-los ni discutir, penso jo.
Mireu, estic llegint ara una informació que ens apropen des del diari Marca, del periodista Guillem Balaguer, vaja, que ha estat autor de la biografia de Pep Guardiola, una més, i cita unes declaracions, unes paraules que sembla ser que van ser les primeres de Pep Guardiola a l'equip quan agafava l'equip en estatge a St Andrews, Escòcia, dient: no perdonaré el que no entregue su corazón y su alma al Barcelona. Mira, parlàvem una mica dels temes d'entregar-se i de sentir-se en aquest sentit, i aquesta setmana va sortir Dani Alves, a més, ara que està de moda que els jugadors del Barça poden tornar a concedir entrevistes, dient que té la sensació que Guardiola va marxar per ells, va marxar pel vestidor. No sé què en pensem.
Bé, hi ha algun punt que no està... que és fosc, que evidentment suposo que es continua fosc, que és que Guardiola va marxar per algú. I es parla molt d'aquestes coses, i es parla molt també del Messi, que Messi és un gran jugador, tot el que vulguis, però dintre d'un camp de futbol, o sigui, concretament amb els entrenos, no és cap sant. Això ho garanteixo jo, perquè també ho he vist amb alguna cosa, no? No és cap sant, ni cap jugador veterà, concretament els veterans amb els joves. I hi ha alguna cosa d'això, però això no ho sabrem mai, suposo que serà una cosa fosca per sempre.
Sergio, hem arribat fins aquí, o fins al punt on estàvem abans, parlant del partit de l'Atlètic i dels arbitratges. No sé com ha quedat aquesta setmana pel que fa al repartiment de targetes grogues, i ara hem d'anar a parlar d'un altre partit amb arbitratge que no va estar del tot correcte, que va ser el de l'Espanyol.
Doncs mira, aquesta setmana 53 targetes grogues, que no és tant com l'anterior, que si no vaig errat era una setantena de targetes.
Sí, era la segona jornada, sí, on se n'havien vist més.
Dues de vermelles i quatre que han estat doble groga, per tant hem tingut 6 expulsions en aquesta jornada 12 de Lliga, i el que ha rebut moltíssim han estat l'Atlètic per una banda, i l'Espanyol també, que va rebre bastant.
Com sempre, com cada jornada aquest any.
Els arbitratges, que els habitatges d'un estat del tot correctes, han estat dolents.
Parlem clar,
no? Tot correctes, han estat dolents, dolentíssims.
Deixa'm dir que allò que ha dit el Sergi abans, tothom tenim dos equips, és una miqueta, d'això els culers tenim a l'Espanyol, que no ens podem veure, no? Però de totes maneres, deixa'm dir que sempre ho he dit, i ell de fes con una cosa així, que el de l'Espanyol de l'altre dia a València és perdonable per part del comitè arbitral. Vull dir, ja no parlem del penal, ja parlem de la falta flagrant que va haver-hi abans del penal, que és que, o sigui, i penso desgraciadament que l'Espanyol està marcat en aquests moments, està ben marcat, sí.
València 2, Espanyol 1, ara sí, que l'Espanyol ja no pot anar més avall, última la classificació,
però que la veurà així.
Pochettino continua, recordem la setmana passada va haver de reunir-se l'equip, i avui eleccions.
Avui eleccions que poden canviar, també poden canviar el futur de Pochettino, per això. Perquè fins ara no poden prendre decisions, potser llavors les prendran, encara que ja sabem qui les prendrà, que és la continuïtat que hi haurà del senyor Collet. Perquè, salvo una sorpresa majúscula, que el senyor Condal doni una sorpresa com el dia aquell que va dir que no retirava i digui, pues ara pollo aquest, no, sí, sí. No hi ha...
No, crec, perquè ha hagut un moviment d'accions aquesta setmana.
Sí.
Sí, sí. El senyor Daniel Sánchez Llibre, que sempre diu que me'n vaig i no me'n vaig, ha comprat un 3% més.
Ha comprat més.
I aleshores no s'entén aquestes coses, no s'entén gens.
No, és una mica... No ho entendré. És una mica absurd tot, vull dir. I tampoc entenc jo, amb tots els meus respectes, que a l'Espanyol un club estant com està econòmicament modest i així tindrà un president a sou. Jo això tampoc ho acabo d'entendre. Tampoc ho acabo d'entendre. El senyor Collet és un senyor que viurà absolutament de l'Espanyol, de res més.
Aquesta setmana passada hi va haver també partits de seleccions. Espanya, per exemple, va jugar contra el Panamà i a Can Barça va tornar un jugador eleccionat, Alexis Sánchez. Marc, no el vam trobar a faltar contra el Saragossa, i no sé si en aquesta taula algú més, a banda de tu i jo, el vam trobar a faltar.
El Marc segur que l'ha trobat a faltar, perquè és el seu defensor que, número 1.
Sí, sí, tots em mireu a mi, bueno, jo crec que...
És el doctor, Marc, defensor fèrrim d'Alexis Sánchez.
No, jo sempre dic que Alexis és un jugador molt interessant, sobretot quan juga en la posició del 10, l'únic que a Can Barça, com passa als grans equips, les posicions estan molt competides, i per això Alexis juga a la banda, a una posició que ni a la selecció xilena amb Bielsa ni a l'Udinese jugava. Perd molta efectivitat perquè és un jugador que va vertical a la porteria i en canvi quan està a la banda, es cura de la banda, el que sí fa és un molt bon treball defensiu de pressió, és una paparra impressionant pel lateral, per la sortida de la defensa, però vaja, ja et dic que aquest any potser també li està... És un jugador molt jove, encara recordem que té, crec, 22 anys.
Sí,
és joveníssim encara.
23, sí,
o 23, com a molt... És el 89,
sí.
No,
sí.
Sí. Té que estar pels 23 encara.
23, sí.
Els ha fet aquest any, em sembla, els 23.
Per tant, encara és un jugador que té anys per endavant i crec que ha sigut molt intermitent en el Barça, però també per aquestes coses. Ja no només les lesions, sinó també pel fet de jugar en posició que no és la seva i per tenir jugadors al costat que són, evidentment, doncs una competència bestial. Però no és que jo sigui defensor d'Alexis, jo no li dic res a Alexis, només m'ho miro amb la màxima objectivitat del món i crec que és un xaval que potser se li dona un pèl massa d'estopa del que mereix, però bé.
A veure, jo estic d'acord amb que és un bon jugador si jugués al seu lloc. Això estic d'acord perquè ho han dit aquí a aquesta taula més d'una vegada. De totes formes, a veure, el problema ja no és aquest, el problema és... Per què fitxes Alexis si no el necessites?
Bueno, això és una
I per
cosa.
La teva forma de jugar, l'Alexis és un jugador que no encaixa.
Clar, és a dir, això ja
tal com juga el Barça, és un jugador que no té lloc.
Ara ja el teniu aquí.
Clar, ara li has de preguntar qui l'ha fitxat.
De fet, no té lloc, és un fitxatge una mica absurd.
De fet, jo un dels valedors primers de l'Alexis en la seva carrera esportista és Marcelo Bielsa. I en una entrevista el deia fa cosa d'un mes o així, el que passa que el deia aquí no el llegí, si es pot buscar per... el tio deia que ell voldria un 10 com Alexis per l'Atleti de Bilbao, sí, perquè és un tio que és un esportista molt complet i un futbolista molt complet com a 10. Clar, si el treus d'aquí, pues...
I després una altra cosa, perdona Jesús, és que el Barça evidentment juga tothom per Messi i Alexis et mou molt joc, quan veus a Xile et mou tot el joc de l'equip, és un jugador molt més anàrquic, no tan disciplinat com el Barça, que està... més encasillat en una posició. A Xile, en canvi, et mou tot l'equip des de la zona de tres quarts de camp,
clar,
amb una llibertat brutal, cosa que el Barça no pot perquè per això ja està Messi. És a dir,
clar,
és a dir, li passa una mica en diferent posició el que li passava a Zlatan. No podia lluir el que lluiria en qualsevol altre equip sent un grandíssim jugador com és Zlatan també. Per tant,
jo
crec que aquest és l'anàlisi.
El teu anàlisi penso que és perfecte, l'anàlisi. La prova és que amb els partits que el Barça li costa més, com és per exemple els del Madrid, les pilotes en vertical l'anàlisi han acabat amb gol.
Home, el gol que li va fer el Bernabéu va ser bestial, és a dir, és un jugador verticalíssim.
I a Barcelona també.
Si les cobres a la banda, el mates, evidentment. No treu el suc que et pot treure l'Alexis.
No, però... Hi ha una altra persona que també va trobar a faltar l'Alexis, que és el meu net, que vam al camp.
I va dir,
no juga l'Alexis.
I per el seu potencial físic, perquè físicament és una bèstia.
Hòstia, parda. Sí. És a dir, la pressió que fa, a mi em recorda l'Eto, aquesta pressió que agafa el defensa i no el deixa fins que quasi el mata. És a dir, un davanter així, no el trobàvem...
Poder físic, sí.
Escolteu, del partit amb el Saragossa, amb què ens quedem? O quin resum així ràpid fem? No té molta història el partit. 3-1, dos gols de Messi, debut de...
Jo vaig trobar una miqueta avorrit, però la certa és que el Saragossa no es va tancar, com diuen tant, eh? El Saragossa va plantejar un... va agradar bastant perquè va fer un plantejament seriós i intentant anar a l'atac, eh?
I jugaven.
No pot fer, i jugaven, eh?
Quan la tenien no la volien perdre.
No la volien perdre, exactament. Jugava a futbol i em va sorprendre una miqueta això, eh? Pensava que venia en plan una miqueta víctima, trencar-se, no, no, va ser tot el contrari, va intentar fer alguna cosa ells.
És maco, és maco veure aquest futbol, sí, 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 i veure Messi com segueix marcant, segueix, perseguint aquest rècord.
Jo penso que els rècords aquests cauran tots, eh? Que... 3 o 4 per caure.
Que pinta que podria caure 5, abans de...
5 ara, gols només 7, pel... 7,
7, 7, pel 7, Torpedo 7, Müller, 7. 7.
Sí, no? Si sí. Va fer 85, Messi porta 78.
Però, a pesar que li compten al Torpedo Müller partits no oficials, amistosos, eh? Compte.
Ah, sí?
D'aquests 85 gols, sí.
És igual.
Però Messi va llançat.
Igual, superarà igualment.
I segueix, com deia el Jesús, jornada rere jornada, quan fa un gol no només en fa un, en fa dos. Déu-n'hi-do.
No, és que no, perdona, i jo no vaig veure el partit sencer, però he vist les imatges i així, i crec que va ser decisiu. El Messi va donar el gol, sí, va marcar sí, dos, sí, sí. I potser si no hagués estat el Messi el partit hauria sigut bastant
diferent. Va estar a punt de fer-ne un altre més, sí, sí, sí. Està allà ell, sí.
Tot i així,
sembla que no es mogui, però està allà.
Els qui va veure el partit, el millor del partit, qui creieu que va ser?
Jo no soc...
Que no va ser Messi,
no, no puc dir mai, jo no em puc decantar perquè he sigut un gran detector del Xavi i ara sóc un admirador impressionant del Xavi. Es nota molt si el Xavi no hi és. Em preocupa molt quan el Xavi no hi sigui perquè no hi ha un Xavi de repost, eh? I és clar, evidentment no estic d'acord en dir que el Xavi és el millor perquè poder no va ser-ho, però jo sóc
de Xavi. Creus que torna ara aquest debat i començarà a parlar-se del relleu de Xavi?
Sí, sí, suposo.
Fa unes setmanes
sí,
parlàvem que podia ser Cesc i que per això començava a titularitzar-lo a la posició.
Va jugar una mica amb la seva funció,
sí, exacte,
de Xavi, i ho va fer força bé.
Fa força bé. Quan hi és el Xavi,
exacte,
el Cesc ho fa bé.
Dels millors partits que ha fet el Cesc.
El Cesc que va marxar a l'Arsenal era un 4, no? Exacte. La cantera del Barça era un 4 nat.
A veure, jo crec que el fitxatge del Cesc és una mica amb la línia aquesta. El Cesc, jo crec que la mentalitat que té el Barça quan el fitxa és que sigui un substitut de Xavi.
Perquè tots entenem que en el seu moment no fa falta gastar-se els diners que es gasten, però és que o venia ara o no venia.
Xavi és un jugador que pot durar una temporada, pot durar dos, pot durar tres, però que té que anar a la baixa, ja per lògica, per,
sí, sí,
per llei.
Sí, exacte, exacte.
Per llei. I el Cesc és un xaval encara molt jove, amb molts anys pel davant,
i tant.
I que ja és un fitxatge que dius, ostres, ja està mullat, ja sap el que és el Barça, ja sap com juga, ja sap què ha de fer. No hi tenen que ensenyar res, no té que acoplar-se ni res.
Escolteu, setmana de Champions, el Barça amb un punt ja en té suficient per passar a vuitens, hauria de guanyar l'Espartak i que el Cèltic no guanyi el Benfica, això ja seria per quedar com a primer de grup matemàtic. I el Madrid ha de visitar el camp del City, una llàstima que fa 15 dies quan ens deixava la Champions, el partit amb el Borussia Dortmund a última hora perquè és Özil, perquè si no estaríem parlant d'un grup molt ajustat on el Madrid no ho tenia tot fet, encara tampoc ho té ara, però vaja, la visita a Manchester hagués pogut estar molt diferent.
Sí, de totes formes el City a Europa està, deixem-ho que desitjar, eh?
Sí, el quedarà per darrere de l'Ajax.
No és exacte, jo no crec que no és un rival en aquest moment pel Madrid, a Europa, eh?
No, baixarà l'Europa League com l'any passat també baixarà l'Europa League, no
arribarà, no, Europa League no, va al tercer.
No, jo és que el que digues és que crec que quedarà per darrere l'Ajax i quedarà quart de grup,
per això baixarà l'Europa League.
No, el tercer va a l'Europa League.
Ah, és que té l'Ajax,
l'últim queda fora.
Té l'Ajax que és allí.
El que passa és que aquests amb l'equip que tenen són capaços de fotre una embranzida, guanyar els dos que els hi queden i...
Haurien de començar per aquesta setmana amb
el Madrid. Demà passat.
Europa League, Sergi, quan... Tot i que ja no us preocupa massa.
No, bueno, no ens preocupa, aviam. Jo ja se m'ha passat una mica l'emprenyamenta, no?, del dilluns passat. Perquè...
Sí, estàs d'acord, doncs,
sí,
ara...
Sí, sí, no, aviam. Sempre pot més el cor que el cap, no? És el que diuen, que sempre actues més amb el cor que amb el cap. Perdut no està. Guanyem els dos partits, fot una carambola, passem. Però és que, bueno, si passem hem passat. I si no passem no hem passat, però és que quan et poden els colors i el sentiment i els colors d'un equip, no vols veure...
La setmana passada deies millor fora ja de tot.
No, la Copa amb l'Eibar també.
Ja, perquè també queden 15 dies, però per dir cada dijous aniré a la penya i
em deia que amb l'Eibar
em desganyitaré cridant una tele com un ximple, saps? Però...
Deia el Sergi fa una setmana exacta que amb l'Eibar, mira, s'hi van a descobrir jugadors i poc més... i que si podia ser passés l'Eibar. El partit de tornada és a Sant Mamés, parlem ara de Copa del Rei, i tant de bo l'Atlètic pugui avançar.
Ja, jo crec que amb l'Eibar passarem fàcil, perquè aviam, l'Eibar juga a sucar més.
A mi de veritat m'agradaria trobar-me l'Atlètic al final. No sé si és possible.
No, la final no és possible.
No és possible pel quadro, perquè escolta, val
no,
la pena.
Exacte.
Ho dic perquè no, val la pena anar tranquil. No. Anar tranquil.
Aquest any no han intentat evitar de tota la manera que hi hagi una final basco-catalana.
Anar a Madrid, bascos i catalans no pot ser.
Sí, no.
Està
bueno,
evitada. Jo crec que bastant direccionat, no s'ha dit, però bueno.
Si no, ja començarem a cridar pelotones de fusilamiento amb la política que tenim en aquest país.
Escolteu, ara anem al femení, Marc, abans, però notícies que publicava el Mundo Deportivo, si no m'equivoco, el divendres o el dissabte, sobre el nou Camp Nou, Jesús, sí, i sobre l'acord del Barça amb Qatar Airways. Com ho veiem tot plegat, Josep Maria, també, com a president
jo,
de penya,
jo sempre he dit
es va fer una consulta amb el soci, sí, sí, per Qatar Foundation, sí, però en cap cas per Qatar Airways.
No, però el que és evident és que, a veure, hi ha hagut moltes crítiques per la primera, evidentment no podem fotre el panol i que tothom porta publicitat. I
això és un punt, d'acord.
Jo sempre he dit, jo no sé si estan d'acord o no, si és un país no sé què, no sé quantos. El Marc era dels que em criticava això per primera vegada, me'n recordo. A veure,
es tornarà a obrir aquest debat, es tornarà a obrir, si no ho farem al programa.
El soci porta el 13% de pressupost. Per tant, és molt poc. El soci del Barça porta el 13% de pressupost. Per tant, a veure on està el resto.
El 87.
A veure, on està el 87% aquest. Per tant, jo estic d'acord amb
un tema és que vulguem els ingressos, l'altre és que s'hagi consultat amb el soci, i després tenim l'altre tema. Avui ho comentem així ràpid, que no tenim més temps, el tema del nou Camp Nou. Sembla ser que Rossell se li ha posat entre cella i cella, que si volem ser el millor equip de la història també hem de tenir el millor camp. No sé com ho veieu vosaltres, jo si voleu que doni la meva opinió, per mi és una cosa molt secundària tenir el millor camp ara mateix, o quan sigui. Ja vam tenir en el seu dia el Camp Nou, que va ser un gran impacte. Ara mateix, per mi, una reforma l'acceptem, però un nou Camp Nou.
Jo ja vaig donar la meva opinió, a veure, hi ha necessitat de fer un nou Camp Nou. A veure, amb les instal·lacions que té el Barça, amb tot el terreny que té al costat, es pot fer una remodelació, i una remodelació avui en dia deixes el camp totalment nou, transformat, és que, i et costa la meitat de preu que fer un de nou.
És que va molts diners.
Però estem costa la meitat
per exemple,
de fer un de nou.
Jo més de dir un detall, que jo conec aquest tema bastant bé, hi ha mils i mils de quilòmetres de cable. S'han de canviar tots. Això és molt diners.
És que, Josep Maria, sembla mentida que en els temps en els que estem, en el context en què ens trobem, estiguem pensant en fer la inversió que suposaria fer un nou Camp Nou.
Diners, sí, sí, correcte.
És que una reforma, per molt cara que sigui, deu ser la meitat.
Bueno, sí, sí, però és que hi entra moltes coses, dic, cents de mils de quilòmetres de cable, i això és molt perillós. I després hi ha una sèrie d'estructures que s'han de fer, i, bueno, llavors, el que passa que s'hauria d'explicar tot, això, el president de Barça hauria d'explicar-ho tot. Bueno. Per exemple, coberta, aquest camp no es pot cobrir. Aquest camp d'ara no es pot cobrir.
Bueno, es pot cobrir tal com està, però tu pots reformar.
Es pot reformar, però no pots cobrir-lo.
I l'únic que és la pluja,
aquí
home.
Ja no és la meitat, també és més.
Sí, senyor, això que dius, la de la pluja, tens tota la raó, perquè s'ha de cobrir un camp a un lloc com Barcelona on plou molt, molt poc.
Molt poc, clar.
Potser que el dia cobrir la graderia, això sí, però el que és el camp...
El Sant Mamés nou, que és el que parlàvem abans, de fer un camp nou, que, aviam, l'Atlètic juga amb una parcel·la, és seu al terreno. Ara es fa el Camp Nou, però ja entra en una societat amb la Diputació, amb l'Ajuntament de Bilbao, ja no és teu propietat 100%, i no es fa descobert. O sigui, el terreny de joc, els futbolistes, si s'han de mullar, que es mullin. El que no s'ha de mullar és el que hi ha a la grada, no? al públic.
Sí. Els anys antics era peculiar les lligues espanyoles, perquè el que anava a Sevilla s'ofegava de calor i el que anava a Bilbao s'ofegava d'aigua.
Vamos, jo sempre que vaig a Sant Mamés, a la motxilla, amb el bocata i la bota de vi, i foto el xubasquero, sempre.
Exactament.
Sempre.
Sí, senyor, sí,
jo puc entendre a Holanda, a Noruega, a Alemanya, que es cobreixi un camp perquè la meitat de l'hivern està tot nevat.
Sí.
Jo ho puc entendre, perquè si no tindrien que suspendre partits cada setmana. Però a Espanya fa falta, a Itàlia fa falta,
amb un terreny de joc, amb un bon drenatge.
A Rússia, per exemple, tenen calefaccions sota el camp perquè no geli, o sigui, clar, depèn la climatologia, s'adapten als camps. Però un apunt només, estic molt d'acord amb vosaltres, però per què no el Barça, que és de tots, no és una societat anònima esportiva, per què no fa el que dèieu, ensenyar, o sigui, fer un disseny al soci i dir-li, mira, tot això costaria això, les opcions són aquestes, és a dir, perquè el soci també sàpiga el tema del cablejat, que clar, molta gent no ho sap, el tema dels costos que tindria fer X infraestructura,
o...
s'ha d'explicar, és a dir, el club és el soci, llavors el soci crec que mereix que el president la Junta...
A Bilbao es va fer,
Saps què passa? Que el club és del soci, però no hi estic massa d'acord amb això, saps per quin motiu? Perquè el soci tal igual. Si ja li diguessin al soci s'ha de fer una derrama, no quedaríem la meitat, però quedaríem un tant per cent, no ho voldria. Sí, és molt elàstic dir el club és del soci.
Bueno,
sí,
però la informació l'ha de tenir, que decideixi o no el soci.
Fa uns anys, bastants anys, perquè la meva família va afectar, els socis van adalentar quatre anualitats.
Sí.
Podeu recordar-ho?
Sí, sí, però aquestes anualitats...
I la gent ho va fer tothom.
Tenien un valor, que era el seient.
Sí, sí, però ho va fer tothom,
Sí, sí, però...
És que el Sant Mamés Nou ara, l'any 92 o 93... es van demanar 5.000 pessetes a fons perdut pel que estava a la llista d'espera, que jo sóc un d'ells, i l'any que ve sóc soci de l'Atleti per això. I 5.000 peles que estan posades allà quan jo tenia 17 o 18 anys. I estan posades allà i ara tu tens la prioritat del nou Sant Mamés tenir el teu seient i, bueno, són coses que... cadascú fa pel que fa, però bueno, són les coses que... Exacte.
Gent, molt ràpid, un repàs a la segona divisió, el futbol femení i un apunt poliesportiu. A segona divisió, el Girona continua llançat, victòria per 1-2 al camp del Lugo, per uns moments era líder aquesta jornada, després amb la victòria de l'Elx, l'Elx torna a ser líder amb 2 punts d'avantatge, vaja, 32 punts l'Elx, 30 el Girona. El Sabadell molt bé, també acaba la jornada número 14 al lloc número 6, després de guanyar 2-5 al camp del Recreativo de Huelva, i el Capunxa, una jornada més el Barça ve al camp del Múrcia, i ara ocupa la desena posició Josep Maria. Preocupen les targetes vermelles? Perquè 5 en 13 jornades ja el Barça bé porta, eh?
Sí, sí, són xavals molt fogosos, eh? Són molt fogosos. El jugador ha de ser sang calenta, no? Però sí, sí, evident que preocupen, però hi ha un planter tan llarg que és igual allà, agafen un parell de juvenils i no hi ha cap problema. Van pujant, fins a dir que són xavals molt joves i el juvenil A juga amb el segon equip del Barça, el juvenil B juga amb el juvenil A, els cadets juguen amb el juvenil, i no, hi ha, no preocupa massa.
Es fa la feina que s'ha de fer, sí, i sí, sí, és que és això, es veu bé. El futbol femení, Marc, bona jornada pel Barça, molt sí, bona jornada. Dèiem la setmana passada que podia aprofitar alguns resultats i així ho va fer i ja és segon.
Sí, s'ha remuntant, ja és segon i ara ha aprofitat l'empat del Llevant i l'Atlètic de Madrid, que van empatar un amb un penal polèmic a favor del Llevant quan l'Atlètic de Madrid anava guanyant, però ara el Barça li empata el segon lloc a l'Atlètic de Madrid i pel gol a Brescia és segon, l'únic que encara segueix a 5 del Bilbao, que no va fallar i va guanyar justet
pels pèls, no? El camp del Sant Gabriel 0-1, si no m'equivoco.
Sí, sí. Bueno, però
segueix sumant.
Però es va guanyar, sí. Dèiem al principi, mira. Molt bé, molt bé. En aquest sentit...
Són partits que s'han de treure.
Ara he entès la mirada entre el Sergi i el Marc. Felicitar l'Atlètic, que va líder i tot apunta que... Si no es despista, això ja el Barça ho té complicat. No impossible.
No, i a més que encara queden els dos partits que s'han d'enfrontar. L'última jornada de la primera volta, el Barça rep l'Atlètic i l'última...
Exacte. I ara els separen, Marc, quants punts?
5 punts.
5 punts.
El Barça depèn d'ell mateix.
Per tant, hi ha 6 punts en joc, els dos partits s'han de jugar encara.
No obstant, el Barça està jugant ara mateix a un nivell brutal, és a dir, de principi de temporada, que va començar molt malament pel tema del calendari, el tema de la Champions, que li va tocar l'Arsenal, que va ser encaixar totes les jugadores que van venir noves, però és que ara mateix està jugant a un nivell, però espectacular.
Tot i que podríem dir que el cop moral que va suposar les dues derrotes dures amb l'Arsenal no va afectar molt l'equip, eh? Més aviat al contrari, després va ser quan va començar a créixer. El partit amb el Levante Les Planes, qui van ser les golejadores? I per cert, el Levante Les Planes, que com dèiem era derbi, va oferir una bona imatge.
Sí, home, i tant, a més té un suport social impressionant. Només van tenir que creuar l'autopista perquè el camp del Levante Les Planes és de Sant Joan d'Espí i és un equip històric en quant a futbol masculí. I ja et dic, els gols van ser de la Sònia, que va marcar el gol 51 al Barça i va fer les bodes d'or l'altre dia, i després doncs, bueno, van marcar la Virgínia Torrecilla, va marcar també la Gemma Gili, que són noves incorporacions, i l'Alexia Putellas, que ve del Llevant. És a dir, van marcar 3 dels 4, o sigui, dels 4 gols, 3 fitxatges, i la veritat que no va posar massa resistència al Levante Les Planes. Esperava més, perquè era un equip que ve a plantar cara al rival veí, però no va tenir cap opció i el Barça es va imposar claríssimament, jugant a un joc ara ja que a veure, el partit contra el Blau serà realment tot un espectacle i espero que el posin al mini-estadi perquè amb espai al Barça és on li pot guanyar el Bilbao. Camp petit com a l'Ezama és on el Bilbao li dona més guerra al Barça o a la Ciutat Esportiva.
Ja ho veurem, jo aniré.
Aquesta veu que escoltàvem ara fent la crònica del partit és la del Marc Lorenzo, comentarista per Barça TV dels partits del femení, a qui vam poder escoltar el cap de setmana. Finalment es va oferir en directe aquest partit, Marc.
Sí, es va oferir a les 12 del migdia en directe i en diferit a 7:45. També podeu veure les meves peces o articles al Mundo Deportivo, al blog de futboleres, que també porto des de fa un parell de mesos, i bueno, publico no només del Barça sinó una mica de futbol femení en general, ja pel que li interessi una mica el futbol femení en general.
Doncs des d'aquesta casa i especialment des del Sant Quatrefons, contents que es pogués fer un cop més transmissió des de Barça TV del partit del femení. Per cert, l'Espanyol va guanyar també.
Sí, sí, va guanyar i bueno, l'únic que va guanyar un partit que en principi era amb un rival no directe, però bé, l'Espanyol té que millorar sobretot els partits amb els grans, amb els de dalt, que és on punxa, i ja punxava l'any passat, i aquest any segueix punxant, i bé, jo vaig anar a veure el partit contra el Rayo la setmana passada, que va perdre 1-3 aquí a Sant Adrià, i el Rayo se'l va berenar a l'Espanyol, però una cosa espectacular. Per tant, ha de millorar els partits contra els equips de dalt, que és els que realment acabaran lluitant pel títol.
Josep Maria.
No, després al final.
Al final, sí?
Sí, quan acabem el futbol femení, sí.
El tanquem ja. Vinga, ja. Només volia fer un últim apunt de poliesportiu. Era felicitar també des d'aquí, des de Sant Cugat, ciutat amant del bàsquet, a Pau Gasol, que en comentava el Sergio, que ha arribat als 15.000 punts ja. De fet, ho ha fet amb una victòria de Los Angeles Lakers contra Houston per 119-108, amb allò que es coneix un triple-doble, fer més de 10 punts, 10 rebots i 10 assistències, en concret 17 punts en aquest partit de Pau Gasol, que arriba ja a la xifra de 15.000 punts en el món del bàsquet. Per tant, des d'aquí, l'enhorabona per aquest altre tros de jugador. En aquest cas, ens hem desplaçat al bàsquet. Algú vol afegir alguna cosa més,
sí,
abans del Josep Maria?
Sí, volia destacar la feina de Lluís Carreras, que al principi de temporada, quan va entrar el Tito Vilanova al Barça, es va parlar molt de portar Lluís Carreras al Barça B,
sí,
perquè van portar el Vinyals a juvenil, la colla, diguéssim. Això és una colla que van junts sempre, no? I, evidentment, el president del Sabadell i vicepresident de la Catalana de Soteres, a mi personalment em va dir que no el deixaria escapar pas cap concepte, perquè sabia qui era. I bé, i veig que la feina està desenvolupant com han explicat.
A tots quatre, Marc Lorenzo, Josep Maria Félez, Sergi Sánchez i Jesús Galindo, us desitgem des del programa que tingueu bona setmana i us agraïm, com sempre, un dilluns més la vostra presència a la tertúlia esportiva del Sant Cugat a Fons. Gràcies.
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu. Nosaltres tornem després de la publicitat amb el concurs del Fabri.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a Fons.